El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Hi haurà noves eleccions generals el 10 de novembre. El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ho anunciava ahir després de trobar-se amb el rei Felip VI. El socialista assegura que ha estat impossible arribar a acords amb les altres formacions polítiques i demana als espanyols que parlin encara més clar a les urnes. Des de les altres files polítiques arriben retrets a totes bandes, en el que ja és el tret de sortida de la precampanya electoral. Però com serà aquesta precampanya? Com serà la campanya i com poden ser els resultats electorals? Aquest és el comentari que hi posa l'analista Pau Canaleta.
Doncs ja tenim repetició electoral. El que semblava difícil fa uns mesos és ara una realitat. Sánchez ha arriscat, tinguent clar, o esperant, si més no, que pot tenir un resultat millor. El que és difícil és imaginar què passarà d'aquí al 10 de novembre. Hi ha moltes coses que canviaran i l'escenari canvia sempre des de que es convoquen les eleccions fins al dia de les eleccions. Cada un dels partits té una situació diversa. Segurament Sánchez confiava en un enfonsament d'Unidas Podemos i un possible acord postelectoral amb Ciutadans. És cert que el Partit Popular té opcions reals d'augmentar en vots i també Unidas Podemos té opcions de mantenir. Quin escenari, doncs, vindrà? Difícil de preveure. Pot passar de tot, des de que les tres dretes acabin sumant i, per tant, puguin governar, fins que Sánchez tingui una victòria més clara i pugui governar només amb Unidas Podemos o Ciutadans i, possiblement, el PNB, per tant, sense l'acord o la necessitat dels independentistes, i, fins i tot, pot succeir que ens trobem en una situació similar a l'actual. Segurament, aquesta és una de les més factibles. Tot això, el que haurà passat és que en 4 anys haurem tingut 4 eleccions i el govern espanyol haurà d'enfrontar una situació convulsa de crisi econòmica i sobretot la reacció a la sentència del judici del procés amb un govern en funcions. Veurem si el país està preparat per tot això.
Aquesta és l'opinió de l'expert, però com es viu tot plegat des del Congrés dels Diputats i com ho viuen els representants sabadellencs a la cambra espanyola? El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha estat contundent amb la manca d'acord entre totes parts.
Pedro Sánchez ha dicho que lo intenta por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente, si miente es un irresponsable.
Són les opinions del Republicà. Anem a les files socialistes per saber quines són les percepcions que té el diputat sabadellenc Paco Aranda. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia a vosaltres per trucar.
Anar a eleccions el 10 de novembre és un fracàs de Pedro Sánchez?
No, Pedro Sánchez va guanyar les eleccions i jo crec que ha demostrat fins al darrer moment el seu interès per tenir un pacte programàtic amb la segona força d'esquerres al Congrés i no ha sigut possible. De fet, no és la primera vegada que passa i al final ja ens hem acostumat, però no és un fracàs.
I per què no hi ha hagut aquest punt d'acord?
Bueno, potser això li hauríem de preguntar a aquells que sistemàticament doncs, han negat un pacte. El PSOE va ser el guanyador, clar, en aquest cas de les eleccions, i fins a 5 vegades hem intentat tenir un pacte amb la segona força. No està possible. Evidentment, tu em preguntes la teva sensació, pues, bueno, de decepció, d'oportunitat perduda, perquè estàvem davant d'una situació doncs, bastant important per poder tenir un programa de govern que pogués combinar no, doncs, l'estabilitat del govern amb el progrés que necessitem.
Clar, deia, se'ls ha de preguntar a aquells que han negat un pacte, però els que han negat un pacte, que entenc que es refereix a Unides Podem, el que diuen és que no hi ha hagut permeabilitat per part dels socialistes, sinó que totes les propostes que s'han plantejat han rebut un no per resposta.
Bueno, jo crec que totes això són percepcions, al final també haurem de la gent haurà de jutjar per si mateixa, però jo crec que les dades estan allà. Al juliol el president va fer una oferta de coalició amb una vicepresidència de 3 ministeris i això es va catalogar com que poc menys que era una humiliació. Aquesta oferta, casualment, ara al setembre, doncs deien que valia. Jo crec que no s'ha estat prou clar en el que es volia i al final, doncs, bueno, tenim aquí les conseqüències. També deien que teníem un pacte fet amb Ciudadanos i, de fet, doncs, aquest pacte doncs, brilla per la seva absència, com és evident.
De fet, això és una altra qüestió que li havia preguntat. Per què no s'ha estès la mà a Ciutadans, malgrat la proposta d'Albert Rivera en les últimes hores?
No, perquè primer perquè Rivera, com sempre, arriba tard i malament. Rivera ha estat tota la campanya, tota la legislatura, doncs, amb un to bastant brusco, diguem, i evidentment la seva actitud no era la de pactar. A última hora, doncs, es despenja amb una proposta, doncs, que jo crec que és poc seriosa i poc respectuosa pel parlamentarisme. A partir d'aquí, el president sempre ha mostrat que la seva principal opció i gairebé única era un pacte amb Podemos, perquè és la força d'esquerres i perquè, evidentment, doncs, en aquestes eleccions hi havia, doncs, s'havia de dirimir si aquest país anava a l'esquerra o a la dreta. La ciutadania va decidir que donava oportunitat a l'esquerra, i dins de l'esquerra el partit més votat va ser el PSOE. Jo crec que aquí, doncs, ha faltat aquesta visió d'aprofitar aquesta oportunitat.
En aquest context, el de la manca d'acords entre tots els partits, que des de la ciutadania es pot veure amb certs recels i no entenent què està passant, a qui creu que pot passar factura?
Doncs no ho sé, perquè aquí, bueno, tothom és expert i tothom té les seves conclusions. Jo, sincerament, no ho sé. Ara mateix jo entenc que la ciutadania, doncs, estigui amb una sensació de frustració, cabreja, etcètera, es pot entendre. No sé el temps que pot durar, però bueno, davant d'unes eleccions tots els partits hauran de tornar a posar les seves idees, els seus projectes. I jo crec que la ciutadania, cada cop que es cita a les urnes, doncs diu la seva. Jo crec que al final, el 10 de novembre, la ciutadania anirà a votar com ho ha fet sempre.
Sí, no creu que hi haurà més abstenció pel fet d'aquesta repetició d'eleccions, perquè estem parlant de 4 eleccions en 4 anys, per tant, déu-n'hi-do.
Bueno, a Catalunya també hem tingut també 4 eleccions en 5 anys i l'abstenció tampoc ha variat molt. Jo no soc molt expert tampoc en demoscòpia, i no és la meva especialitat. Jo crec que el que hem de fer nosaltres és una campanya honesta, sincera i programàtica, dirigint-nos a la ciutadania amb les propostes que tenim. De fet, tenim ja més de 300 propostes que van fer Unidas Podemos per intentar aquest pacte programàtic. Bueno, jo crec que això és una bona base també per explicar a la ciutadania què és el que volem. També tenim, per sort, l'experiència d'allà un any de govern de Pedro Sánchez, on hi ha hagut substancials avenços, que t'haig de dir, també molts d'aquests avenços han sigut gràcies també al suport d'Unidas Podemos. I això també s'ha d'oblidar, perquè aquesta experiència de col·laboració ha sigut també bona. Per això m'estranya que no es volgués continuar.
Cal un canvi de cares, tenint en compte la situació que s'ha donat de manca de pactes?
Doncs mira, en altres formacions ho desconec, cadascú valorarà, però en el socialisme, no, en el PSOE, no, nosaltres tenim el president, que a vegades s'oblida, no, que ha guanyat les eleccions, i el tractem com si no les hagués guanyat, a més, clarament, gairebé doblant a la segona força. Nosaltres, doncs, no es planteja ni remotament aquesta possibilitat. Nosaltres anirem, evidentment, al nostre líder, que és el que va guanyar.
Creu que la sentència del judici del procés pot afectar d'alguna manera, per bé que ha de sortir abans del 16 d'octubre, perquè és quan fa 2 anys de la presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez?
Doncs, mira, ho desconec. Desconec quan hi haurà sentència, desconec el sentit de la sentència, perquè encara no està, diguem-ne, no està feta. Desconec l'impacte que tindrà. No ho sé. Evidentment, tindrà, algun impacte tindrà, però ara mateix no sóc capaç de dir-te quin.
Per cert, el tornem a veure a l'hemicicle? Té la intenció de tornar-se a presentar?
Home, doncs mira, jo sí. Nosaltres, a mi i els meus companys, em van escollir per una legislatura que volíem llarga, i la meva intenció és que els meus companys de la meva agrupació de Sabadell, de la meva federació del Vallès Occidental i els meus companys de Catalunya ho volen, doncs jo repetiria. A més, crec que tenim molta feina per endavant i estem també, doncs, involucrats en temes de foment que són molt interessants per la ciutat i per la comarca. La meva intenció és repetir, si els meus companys volen.
Paco Aranda, gràcies per haver-nos atès. Que tingui un bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I seguim coneixent les sensacions que tot plegat ha deixat en els diputats sabadellencs que hi ha al Congrés. Conversem amb Joan Mena, que de fet no és la primera legislatura que és a la Cambra Espanyola, en aquest cas com a diputat d'Unides Podemos. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Li preguntava a Paco Aranda si anar a les eleccions el 10 de novembre era un fracàs de Pedro Sánchez. Li giro la pregunta. És un fracàs de Pablo Iglesias?
Jo crec que és un fracàs de la política en general, no? Evidentment hi ha una responsabilitat directa en el senyor Pedro Sánchez, perquè és qui va guanyar les eleccions. I, per tant, qui tenia l'encàrrec de sumar una majoria, penso que aquesta majoria, doncs, la teníem sobre la taula, que era la mateixa majoria que va aconseguir la moció de censura que va fer fora el govern de Mariano Rajoy. Però el que es constata és un fracàs de la política, no? No podem continuar donant eternament el missatge de que la política és el problema que bloqueja l'estabilitat i la governabilitat, en aquest cas a Espanya, també ens passa a Catalunya, perquè quan parlem d'estabilitat i quan parlem de governabilitat, en realitat del que estem parlant és de la vida quotidiana de la gent, no? Aquest bloqueig de la política que estem vivint, doncs, afecta l'educació pública, afecta la sanitat pública, afecta a les pensions, afecta a les polítiques de dependència, en definitiva, acaba afectant a la vida quotidiana i al dia a dia de la gent. Per tant, nosaltres, des d'en Comú Podem, ens hi posem a treballar ja per sortir d'aquesta situació de bloqueig i per traslladar el missatge a la ciutadania de que la política ha de ser la solució i no es pot convertir en un obstacle, tot i entendre, doncs, el cabreig en vermell generalitzat, que jo també comparteixo, sobre el que està passant.
Clar, Paco Aranda deia, s'ha de preguntar aquells que han negat un pacte. Se sent al·ludit?
Bueno, jo crec que tot Espanya ha pogut veure què és el que ha passat, no? El senyor Pedro Sánchez ha tingut dues alternatives, o un govern progressista, un govern d'esquerres, un govern amb Unides Podemos, que jo crec que era bo pel conjunt de les classes populars a l'Estat, però que era especialment bo per iniciar una via del diàleg també amb Catalunya, o deixar-se arrossegar per les dretes de la confrontació territorial, no? I hem vist a les últimes hores com el senyor Pedro Sánchez, després d'estar tot l'estiu doncs, intentant evitar les reunions que li exigíem i que li demanàvem des d'en Comú Podem i des d'Unides Podemos, hem vist com en els últims dies només que el senyor Rivera doncs, ha dit que estava aquí i que volia parlar amb el senyor Sánchez, doncs tot el Partit Socialista s'ha obert aquesta via, no? I penso que és, doncs, a l'escenari de futur que ens pot esperar a partir del 10 de novembre, no? Hem d'evitar entre tots i totes la gent progressista que hi hagi ni tan sols la possibilitat d'un govern entre Ciutadans i el Partit Socialista, perquè seria amb la cúpula del PSOE, amb el Partit Socialista de l'Ivan Redondo i diguéssim que accepta el marc del 155.
Pedro Sánchez deia ahir que Podemos, que l'entorn de Podemos havia impossibilitat una investidura progressista fins a 4 vegades des del 2015.
Bueno, jo crec que les mentides del senyor Sánchez es desmunten soles, no? El 2016 l'acord va ser, i tothom ho recordarà, un acord de govern entre el Partit Socialista i el senyor Albert Rivera, que feia vicepresident del govern el senyor Albert Rivera, no? És a dir, mentre que Pedro Sánchez ara ha vetat a Pablo Iglesias i Pablo Iglesias va tenir un gest, doncs jo crec que l'honor de donar un pas al costat si ell era l'obstacle per aconseguir un govern progressista i un govern per primera vegada doncs, de coalició a l'Estat espanyol, va fer un pas enrere. Nosaltres doncs, políticament ens va doldre, però ho vam acceptar, i en canvi doncs, el 2016 el senyor Sánchez no tenia cap dubte doncs, en anar cap a un govern amb el senyor Rivera com a vicepresident. No? Per tant, les mentides del senyor Sánchez jo crec que s'acaben desmuntant soles.
Aquesta manca d'acord, aquest fracàs de la política, com deia vostè, a qui acabarà passant factura l'entorn en el moment de les eleccions?
Jo crec que el principal problema que tenim és que tornem a generar una etapa de desafecció, no?, o de falta de confiança de la ciutadania en la política. Ja l'hem viscuda, segurament vam recuperar la il·lusió per transformar les coses des de la política, doncs, amb les mobilitzacions del 15M, però ara hi ha una part important tant del Partit Popular com del Partit Socialista que volen tornar a la política del bipartidisme, no? I jo crec que el missatge que li hem de traslladar també al senyor Sánchez i al Partit Socialista és que l'etapa del bipartidisme ja s'ha acabat, no? Que per molt que vagi convocant unes eleccions darrere d'unes altres, tenim un mapa polític molt més plural del que teníem abans, i per tant estem obligats a entendre'ns, no? Estem obligats doncs, a intentar fer governs de coalició com passa a la majoria d'estats del nostre entorn europeu. Per tant, el 10 d'abril el senyor Sánchez haurà de tornar a triar si fa un govern progressista amb Unides Podemos o si fa un govern amb Ciutadans i amb l'IBEX 35, que és pel que està treballant la cúpula del Partit Socialista.
Les últimes eleccions el resultat va castigar força l'entorn d'Unides Podem, perdent doncs, passant de 71 a 42 diputats en els comicis del 28 d'abril. Amb tot el que ha passat en aquests mesos, i entenc que és molt d'hora, però què és el que esperen d'aquestes eleccions?
Nosaltres esperem que la gent voti, ho deia el senyor Pedro Sánchez ahir en la seva intervenció, no? Queremos que la gent sea más clara votando. Doncs hem de dir clarament al senyor Sánchez que volem un govern progressista i un govern d'esquerres. Que el 28 d'abril la gent va sortir al carrer, es va mobilitzar, vam tenir una participació històrica també a les eleccions generals, i ara el que li hem de dir al senyor Pedro Sánchez és que no volem ni tan sols que coquetegi amb Ciutadans i amb el senyor Rivera perquè acabin entrant al govern d'Espanya, perquè això seria, ja ho estem veient, negatiu per les classes populars, no? Ciutadans és una força política que ja s'ha desemmascarat, que fa polítiques de dretes, que està rebaixant els impostos als més rics i als més privilegiats allà on governa, i en canvi doncs està danyant els serveis públics i els drets bàsics de les classes populars, però a més és una força que encara doncs atia la bandera de la confrontació territorial, de l'equiscació i de la tensió. Per tant, nosaltres esperem que la gent el 28 d'abril, la gent que es va mobilitzar el 28 d'abril es continuï mobilitzant i al novembre doncs votin en clau d'un govern progressista que tanqui la porta a un possible acord entre el Partit Socialista i Ciutadans.
Un canvi de líders faria més fàcil l'acord?
Jo crec que no es tracta de lideratges, ni de cares, ni de... Es tracta de política, no? No podem simplificar el que està passant, i el que està passant doncs és precisament això, no? Que el Partit Socialista s'està debatent entre si fer un acord de govern amb la dreta, i és el que defensa doncs la cúpula del Partit Socialista, i ho estem veient, no?, pels missatges que es traslladen, o si fan un acord de govern amb una força progressista com és Unidas Podemos, que, per cert, és el que va dir la gent, no?, a la nit del 28 d'abril, quan li deien al senyor Sánchez allò de con Rivera, no. Per tant, crec que no es tracta de simplificar si amb un canvi de persones, un canvi de lideratges, podria ajudar a desbloquejar la situació, sinó que el que cal és doncs aplicar polítiques i ser clars a les campanyes electorals. No, no pot ser que el senyor Sánchez a la campanya del 28 d'abril digués que estava disposat a un govern de coalició amb Unidas Podemos i després de la campanya electoral, després del resultat de les eleccions del 28 d'abril, on s'ha dedicat a buscar excuses cada vegada que nosaltres posàvem una solució sobre la taula.
La sentència del judici del procés pot jugar també en aquesta campanya electoral, en aquesta, diguéssim, ja hauria de ser, ja hauria d'haver sortit quan hi hagi aquesta campanya electoral que comença el 31 d'octubre?
Jo crec que qualsevol fet que passi en aquests dies, en aquestes setmanes, pot tenir un impacte major o menor en el resultat de les eleccions, però torno a dir, penso que hem de votar en clau de quin govern volem a Espanya a partir del 10 de novembre, no? Si volem un govern que perjudiqui encara més la situació territorial que estem vivint a tot l'Estat, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, o si transitem cap a un acord de govern, en aquest cas que hauria de ser progressista i d'esquerres, que faciliti el diàleg i, per tant, doncs, que faciliti una sortida política i democràtica a la situació de conflicte i també a la situació personal dels presos polítics.
Anem a situacions personals. Joan Mena, li agradaria repetir de nou per formar part doncs, del grup de diputats d'Unides Podem?
Bueno, nosaltres encara, des d'en Comú Podem, aquests dies farem una reflexió sobre quina serà la candidatura, quines seran les persones, si hem de continuar els mateixos, perquè al final hem estat només 3 mesos i escaig, no? Per tant, potser sí que tindria sentit de repetir el mateix aquí, però repeteixo, jo crec que no té a veure amb quin és el meu desig personal. Jo ja he dit moltes vegades, i em sembla que t'ho he dit a tu mateix en alguna entrevista, que a mi el que m'agrada és fer classes. Per tant, no té a veure amb el desig personal, sinó on soc útil al projecte polític i al projecte de transformació que jo defenso.
Però vostè es posiciona per seguir-hi, diguéssim.
Bueno, jo estic a disposició doncs, del que decidim en Comú Podem, no? I si decidim que el mateix equip doncs, s'ha de continuar cap a les eleccions del 10 de novembre, evidentment jo estaré a disposició.
Joan Mena, diputat d'en Comú Podem dins d'Unides Podemos al Congrés dels Diputats. Gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.